Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, cap de setmana amb cel variable i amb temperatura ben suau.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Què tal, com esteu? És divendres 14 de novembre. Comencem, doncs, el supermatí. Una hora per explicar-vos tot el que passa a la nostra comarca. Ara mateix que tenim unes temperatures de 18 graus a Palamós, també a Begur, en el cas de Palafrugell, pràcticament també 18 graus, i en el cas de Calonge, lleugerament inferior. Però bé, doncs aquests valors suaus que tenim en aquests moments a la comarca i que després també ens ho ampliarà l'Isaac Vilà, la previsió meteorològica. Tot plegat en un supermatí que avui, que és divendres, parlem, evidentment, de nutrició amb l'Anna Pujol, però també a l'entrevista. Volem conversar sobre una nova edició del cap de setmana del Vi de Pagès que es farà a Calonge des d'avui i durant tot el cap de setmana. Parlem amb David Gràcia, que és membre de l'organització d'aquest esdeveniment. Però també tenim diversos titulars avui que els comencem a repassar. Carla Saló, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una trentena d'empresaris assisteixen a la jornada informativa sobre el sistema Verifacto que organitza l'Ajuntament Vell de la Bisbal d'Empordà. Carla.
El sistema serà obligatori per totes les empreses a partir del gener del 2026 i comportarà nous requisits tècnics i legals en la facturació digital.
Castell Platja d'Aro i S'Agaró donen aquest dissabte el tret de sortida a la campanya de Nadal amb l'encesa de llums i un ampli programa d'activitats per tots els públics.
L'acte tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament entre les 6 i 2 quarts de 8 del vespre. La celebració inclourà l'actuació del grup líric La Quinta Voce amb membres del Gran Teatre del Cor del Liceu i un espectacle a càrrec de l'humorista Pep Plaza que activarà la luminària nadalenca.
Tenim més titulars, en aquest cas amb en Joan Coll, molt bon dia.
Hola Ferran, bon dia.
L'ACA amplia les zones inundables de l'Empordà davant l'augment de les pluges extremes.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha ampliat el mapa de zones inundables i incorpora nous trams de risc a l'Alt i Baix Empordà. Municipis com Figueres, la Bisbal d'Empordà o Torroella de Montgrí entren en àrees vulnerables per la crescuda de rius com la Muga, el Ter i el Daró en un context d'augment de pluges extremes.
I també arriba una nova edició de la Fira de Sant Andreu, que aquest any s'ha hagut de reinventar per l'absència d'animals per motius sanitaris.
El Ministeri precisa que en el cas que no es pugui confinar...
Anem a sentir-lo.
En una entrevista al Supermatí, la regidora de Turisme de Torroella de Montgrí, Dúnia Oliveres, reconeix que els ha sabut molt de greu no tenir animals, però que en cap moment es van plantejar suspendre la fira.
I el govern espanyol ordena el confinament a les granges que crien aus de corral a l'aire lliure, en aquest cas per la grip aviària.
El Ministeri precisa que en el cas que no es pugui confinar l'aviram, es donarà el vistiplau a seguir a l'aire lliure amb malles de cer, tipus ales d'ocells, per evitar l'entrada d'altres espècies o amb qualsevol altre dispositiu que impedeixi l'accés.
Els Amics de les Arts tancaran el Festival Ítaca el 5 de juliol a l'escenari de la Cantada Veneres de Calella. Així ho ha anunciat en una presentació des de la platja del Portbó, des d'on hi haurà el concert, en aquest cas el 5 de juliol. El grup celebra 20 anys de trajectòria en una única actuació a les comarques gironines i amb entrades disponibles aquest estiu. La cita posarà el punt final a la 14a edició del festival que uneix música, territori i compromís cultural. Però avui també us explicarem al Supermatí que l'equip d'atenció primària de Sant Feliu de Guíxols és reconegut per la seva innovació en les jornades, i en aquest cas en unes jornades de l'Institut Català de la Salut.
El reconeixement destaca la capacitat dels professionals per desenvolupar projectes que milloren l'atenció a la ciutadania. També han estat guardonats els equips de Figueres i Anglès.
Les 8 i pràcticament 4 minuts, la Fundació Hospital Sant Carles de Begur reparteix 24.000 euros a 4 entitats socials i de salut.
L'acte de lliurament s'ha fet a l'Ajuntament amb la participació de l'alcaldessa Maite Selva. Els fons provenen dels immobles gestionats per la Fundació i es reinverteixen en projectes locals a Begur i Esclanyà.
I comencem la prèvia esportiva del cap de setmana parlant dels partits que disputaran el Palamós i el Torroella. Sergi Villena, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I ho faran a la 9a jornada de la Primera Catalana.
La setmana passada, el Torroella es va endur el derbi comarcal contra el Palamós vencent per 2-1. Aquest diumenge, els torroellencs visitaran el camp del Bosc de Tosca, mentre que els palamosins rebaran el Banyoles a casa.
I a la Segona Catalana també es disputa la 9a jornada. Quins seran els partits que tindrem al Baix Empordà?
Com a locals, el Calonge rebrà el Farners i l'Atlètic Bisbalenc a la Vidrerenca. I pel que fa a les sortides, el Begur visitarà el Roses i el Palafrugell a la Mer.
I canviem d'esport per parlar del Bisbal Bàsquet, que va aconseguir el seu segon triomf de la temporada.
I ho va fer a casa davant del Getafe, un equip que arribava al duel en un bon moment. Amb la victòria, els bisbalencs pugen posicions a la classificació i respiren una mica després dels últims mals resultats. Aquesta setmana visitaran la pista del Castelló.
I en hoquei patins, aquest cap de setmana el Club Hoquei Palafrugell visita l'Espanyol i ho fa a la cinquena jornada de l'Hockey Lliga Plata.
El conjunt blanquinegre continua com a líder en solitari amb 4 victòries en 4 partits. Aquesta setmana toca visita a la pista de l'Espanyol, que és el quart classificat.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, aquest cap de setmana hi ha aturada de la Lliga de Futbol pels partits de seleccions. I en bàsquet, la Lliga Femenina també s'atura per compromisos internacionals de la FIBA. L'equip que s'hi juga és el Bàsquet Girona.
Exacte. Aquest cap de setmana es disputa la setena jornada de la Lliga ACB en què els gironins rebran el Granada. Després de l'importantíssim triomf contra el Barça de la setmana passada, el Bàsquet Girona vol aprofitar la visita del CUE per aconseguir una nova victòria.
Doncs bé, moltes gràcies, Sergi Villena.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Les 8 i 6. I moment també de sortir de la nostra comarca en aquest divendres 14 de novembre. Hi ha zones del país on continua faltant personal sanitari, tot i els incentius econòmics que s'ofereixen. Un de cada 5 equips d'atenció primària té dificultats per cobrir places. Són àrees allunyades dels hospitals, amb municipis petits, població envellida i més càrrega de guàrdies. Tot i que el Departament de Salut ha activat complements salarials i mesures per facilitar habitatge, conciliació i formació, doncs encara no es cobreixen totes les vacants. Un exemple és el cap de Campdevànol, on fa mesos que no troben metge de família i han de cobrir la plaça amb professionals de l'hospital. Els especialistes tampoc tenen incentius específics i això complica encara més la contractació en zones rurals. D'altra banda, Junts per Catalunya busca un candidat de consens per les eleccions municipals de Barcelona de l'any 2027. Ara mateix hi ha 2 persones disposades a optar a l'alcaldia, Jordi Martí Galbis o Josep Rius. El partit vol evitar unes primàries que mostrarien divisió interna i no descarta presentar un tercer nom. Si hi ha acord, el candidat es podria proclamar abans de Nadal i, si no, les primàries es podrien celebrar al mes de gener. I pel que fa a la música, Sidoní publica el primer disc íntegrament en català. El grup assegura que cantar en català el surt de manera natural i que el nou treball, Catalan Graffiti, vol contribuir a donar visibilitat a la llengua en un moment de retrocés en l'ús social. El disc manté influències britàniques i nord-americanes del grup i incorpora referències dels grups catalans dels anys 90 i es presentarà el 27 de febrer a la Sala Apolo. D'altra banda, també parlant de música, Sílvia Pérez Cruz es queda, diríem, a les portes de poder guanyar uns Grammys Llatins. Estava, doncs, nominada per una proposta, però finalment, doncs, en aquest cas no ho va aconseguir dins de del que era, doncs, no, aquesta nominació que va quedar-se, com dèiem, a les portes. Però, d'altra banda, doncs, tornem per cap aquí, doncs, perquè us hem d'explicar més titulars, com per exemple que el Congrés dels Diputats obliga Renfe a tornar al sistema antic d'indemnitzacions per retard. La companyia haurà d'abonar el 50% del bitllet quan un tren d'alta velocitat arribi amb 15 minuts de retard i el 100% quan superi la mitja hora. Renfe diu que estudiarà com recórrer aquesta decisió perquè creu que dificulta la competència amb els operadors privats. El Ministeri de Transport considera que la mesura és populista i que podria encarir els preus per als usuaris. I acabem parlant de l'impacte ambiental dels centres de dades i de la intel·ligència artificial. A Xile, activistes denuncien el consum d'aigua de la infraestructura que Google té a Quilicura, que en aquest cas està afectant un aiguamoll i que diuen que s'està assecant en els últims anys. Les dades disponibles indiquen consums de centenars de milions de litres anuals, tot i que la companyia sovint no facilita la informació clara. I ara, dit tot això, moment de tornar cap a la nostra comarca per repassar la situació meteorològica. Que ens la porta l'Isaac Vilà. Molt bon dia.
Bon dia, Ferran. Com anem?
Què és el que ens pots explicar?
El cap de setmana es presenta variable. Tindrem una mica de tot aquí al Baix Empordà. Ara mateix, però, avui divendres, comencem amb el dia amb el cel tapat, encara amb aquesta humitat elevada, amb aquest cel encapotat, amb aquests núvols baixos abundants, que no deixaran gaire precipitació. Sí que ho podríem fer de cara a la tarda, tarda i vespre, i si arribar a caure alguna gota, podria ser acompanyada de fang. Per tant, pluja bruta de fang. Demà dissabte el temps millora lleugerament, encara no esperem precipitació i un dia totalment assolellat, i podria ser de cara diumenge al matí a primera hora, matinada i matí de diumenge, quan podria tornar a ploure a la comarca. En general, precipitació molt poc destacable. La temperatura es mantindrà suau i el que serà destacable també serà el temporal marítim. Avui ja tenim onades que superen el metre i mig d'alçada tot el litoral i aquest temporal anirà minvant sobretot de cara demà dissabte, però encara quedarà alguna resta fins diumenge.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac Vilà, per aquesta previsió meteorològica. A les 8:10, a punt de fer una pausa publicitària, i quan tornem sentirem el comentari d'opinió de The Clean, i també, com dèiem, anirem fins a Calonja, perquè des d'avui, durant tot el cap de setmana, allà hi celebren una nova edició del cap de setmana del Vi de Pagès. Per saber-ne més, avui parlarem amb David Gràcia, membre de l'organització d'aquest festival. Fem una pausa publicitària i tornem tot seguit aquí, al Supermatí, el repàs informatiu del Baix Empordà.
Supermatí. Supermatí.
Des de l'Escola Cor de Maria us convidem a Bateguem per tu, un acte solidari en suport en Jan, un alumne nostre que lluita contra el càncer. Divendres, 22 de novembre, a la Sala Polivalent de Cursà. Hi trobareu geganters, bingo musical, concert i molt bon ambient. Vine, participa i ajuda'ns a fer que l'esperança bategui més fort. Bateguem per ell, bateguem per la vida.
Encesa de llums de Nadal a Platja d'Aro. Dissabte 15 de novembre, il·luminem carrers, places i avingudes amb milers de colors i formes sorprenents. Un moment màgic conduït per Pep Plaça i l'actuació musical de la Quinta Botge. Aquest Nadal, el millor regal és Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Un minut per un quart de nou del matí. Ara moment de sentir el comentari d'opinió que ens porta Ada Klein.
De valents i de visionaris. Perquè qualsevol empresa d'iniciativa pública o privada qualli i fructifiqui, calen valents que tinguin la idea, emprenedors que hi creguin lo suficient per dedicar-hi el seu temps, enterrar-hi les seves energies i jugar-se els quartos, i visionaris que els ho permetin, que tirin a terra totes les tanques per posar-los-ho fàcil i inverteixin els recursos necessaris, també diners, perquè allò agafi cos. I després també els qui decideixin fer-ho créixer, perquè són prou ambiciosos com per emmirallar-se amb els millors i tenir la voluntat de voler ser com ells i la convicció de poder-ho arribar a ser, Els motivats que s'adhereixen a la causa i dient, en algun moment de tot el procés, sí, d'acord, compteu amb mi, moltes vegades sense ni saber a què es comprometre'm, i que un cop al barco remar i convèncer altres que potser encara s'ho miren amb indiferència o recança malfiats. És el resultat, doncs, d'un equip coral format per individus valents i visionaris que creuen que hi ha una altra manera de fer les coses i disposats ja s'arremanguen. Pensava això veient les fotos i els vídeos publicats que recullen el resum de 24 hores en què el Marcos Pacheco, acompanyat d'altres terrissaires, feien plats amb els que anaven tapissant la plaça de la Bisbal en una performance que homenatjava l'ofici. El simbolisme d'aquesta acció, i ni diem acció perquè no sabem com dir-ne aquest acte profund, terrenal i poètic, és potentíssim, per simple i eficaç alhora. Des del treballar amb les mans al fang, poca cosa se't connecta més amb la terra, fins a la creació de plats, que és un art ancestral que s'ha fet d'ençà que tenim raó històrica, a l'objecte en si, el plat com a vehicle de comunió, de compartir, d'estar junts, fins al final en forma de trencadissa l'endemà, com si cada plat fos un terrissaire que ja no hi és, un ofici que s'esllangueix, escenificant tot allò que perdem, no només ells, sinó també nosaltres, i de pas, lo poc que som, no res, també fan que tornarà a terra. No havia vist una acció cultural tan potent i que m'impressionés tant des que vaig saber d'un Pere Jaume passejant-se durant 12 dies amb una Mare de Déu del segle XIII a l'esquena, de la instal·lació Dimonis de Cabo San Roque. Els dos de Banyoles van idear a partir de l'obra d'un verdaguer en crisi arran de quan havia d'exercir d'exorcista, o de l'exposició muntada al cadàver de la fàbrica de les Tres Xemeneies de Sant Adrià, un bosc d'arbres cremats dins l'atri enmig del ciment, exemplificant tot allò que hem destruït i tot allò que destruirem si no hi fem alguna cosa. A mi em faltaria un desplegament conceptual de què habita aquesta idea genial de Pacheco i la seva obra, aquest acte efímer portat a terme en comunitat, que crec que és tot un món que caldria desplegar juntament amb els vídeos d'aquesta jornada inversemblant important. Però sense això també m'aval, perquè així jo li puc donar el pes i el gruix de per què escabull, i a més sé que anys a venir molts encara recordaran aquell Tots Sants que la plaça es va cobrir de plats perquè algú va tenir l'idea de fer-ho i els altres s'hi van afegir. A fer o a mirar. I el record sol també cosirà, i encara cosirà més poder explicar-ho a tercers que no hi eren. Des d'aquí valgui el meu gran reconeixement per Pacheco i per extensió als altres terrissers, els vius i els morts, i per suposat els impulsors del Festival Brots, que per molts anys encomanin la joia de fer coses que importen, que ens lliguen i ens representen, i de fer-les d'una altra manera.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. El municipi de Calonge i Sant Antoni organitza des d'avui durant tot el cap de setmana una nova edició del cap de setmana del vi de pagès. Una proposta que combina història, patrimoni i cultura vinícola. L'esdeveniment s'organitza per posar en valor, per valorar i destacar el passat agrícola del municipi i també la relació mil·lenària amb la vinya i el vi. Per saber-ne més, avui volem saludar David Gràcia, que és membre de l'organització del cap de setmana del vi de pagès de Calonge. Molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
En què consisteix aquest cap de setmana que ens porteu?
Bé, doncs amb un munt d'activitats que organitzem des d'avui divendres, aquest vespre, en la que comencem precisament amb una conferència que fem a la Sala Major del Castell, a les 8 del vespre, i que vindran els membres, els arqueòlegs de l'Institut de Recerca Històrica de Girona, que són els responsables de les excavacions al Collet de Sant Antoni. I ens vindran a parlar, doncs, de la vila romana del Collet a Sant Antoni, doncs, que al llarg dels anys, doncs, hi ha cada vegada, doncs, unes troballes que han fet, doncs, molt notable, doncs, tota aquesta recerca i que, bé, relacionen molt bé, no?, la història de Calonge i el lligam amb el món del vi.
És a dir, perquè ja des d'aquesta població, és a dir, des del Collet, també ja el vi tenia un pes important.
tenir un pes important, i en aquest descobriment, bueno, totes aquestes restes arqueològiques, doncs sobretot la part del Colletés, on hi ha tota una sèrie de forns, doncs en què precisament s'hi feien les dòlies, aquestes recipients on ja s'emmagatzemava el vi, i amb les àmfores, doncs, que també servien de transport d'aquest vi per poder exportar, i tot això ho teníem en la zona aquesta del Collet, que també era un antic port romà. Tot això que ara us explico, doncs, ens ho detallaran molt, doncs, el doctor Burg, el doctor Marc Bolfas, doncs, que són aquests de l'Institut dels Arqueòlegs Responsables, de l'Institut de Recerca Històrica de Girona, de la Universitat de Girona, que vindran avui al castell, doncs, a explicar totes aquestes troballes.
A quina hora serà?
Això a les 8 del vespre, a la sala del castell, sí, a Calonja.
Això avui, però també aquest cap de setmana ens porteu altres activitats, no?
Sí, sí, sí. Demà continuem. Demà precisament amb els masos. Al dematí anem al Mas Molla i a les 11 fem un acte que creiem també que és molt important, perquè tenim l'oportunitat de que ens venen a presentar a Calonja el llibre d'en Lluís Tolosa i en Dani López. En Dani López és arqueòleg, en Lluís Tolosa és un sociòleg i escriptor, que ens parlaran, bueno, el llibre que presenten és L'origen de la vinya i el vi a Catalunya. Llavors, a part d'aquesta presentació del llibre, que és un llibre que ha estat reconegut aquest any com a finalista d'uns premis internacionals on es presenten molta literatura, diguem-ne, relacionada amb el vi, de més de 100 països, i és un llibre finalista, que sabrem si ha guanyat aquest començament de l'any que ve, doncs ens el presenten a Calonja i a sobre ens ofereixen un tas de vi fet com ho feien els romans, que tindrem l'oportunitat, doncs, de fer el tast d'un vi que es diu Judas Macabeu i que en Dani López, l'arqueòleg, ha fet amb una heretat la Verna, que es diu, bueno, un celler que tenen ells, i que en principi, doncs, és un vi que comercialitzen i que ens porten a Calonja perquè el tastem.
Molt bé, doncs, és a dir, al final també és recuperar, no?, aquest vi, com dèieu, vi de pagès.
Sí, el vi de pagès és un vi que sabeu que fem a Calonja, a més amb unes varietats peculiars, que a més hi ha moltes que són, doncs, molt, bueno, hi ha unes que són úniques al món, doncs, que s'ha fet tot un estudi al llarg dels anys per diferents universitats, la Universitat de La Rioja, la Universitat Rovira i Virgili, bé, i que han descobert, doncs, unes varietats que conservem en el nostre municipi i el que volem és donar a conèixer i la popularitat també d'aquest vi que continuen fent els pagesos de la nostra zona i que, bé, cada vegada creiem que té més rellevància, doncs, perquè la gent aprecia el vi natural, aquest vi una mica diferent de tot el que es fa a la resta de contrades, no?
Abans
és un acte més que tenim aquí que us podem oferir.
Abans de parlar d'aquestes varietats, quines són les altres activitats que tindrem?
Doncs bé, el mateix dia, allà mateix al Mas Molla, també ens ve en Dani Martínez, que és un membre del celler de Can Roca de la Masia, allà on fan aquesta investigació i recerca relacionada, doncs, amb esprits, amb esprits mandins, amb aiguardents, i ens presenta també un vermut fet a l'antiga. Llavors tindrem l'oportunitat al final de la presentació del llibre per provar el llibre, el vi que fa en Dani López, doncs també en Dani Martínez del celler de Can Roca ens presentarà un vermut que podrem tastar. I a la tarda, si vulgui, podrà anar al Mas Punt Joan. A partir de 3:45 farem una... Hi ha el sommelier, en Lluís Sala, que ens ha preparat un joc de taula, que és per parelles. Us hi heu d'apuntar abans, a la nostra pàgina web de Fundació Remensa ho trobareu. Heu de trucar perquè us heu d'apuntar. En aquest cas té preu de 10 euros, però són dues hores que us ho podeu passar molt bé, que és un joc molt entretingut de taula, no s'ha d'entendre molt de vi, però bé, va ser com unes preguntes, una mini gincana, que d'alguna forma el que fa, doncs, és passar-se dues hores molt bé, tot parlant de vi, tastant vins, i bé, amb un premi final.
Doncs bé, que són totes, no?, aquestes les activitats?
Aquesta i el diumenge encara anem a caminar. I finalment, doncs, el que farem és que precisament un dels arqueòlegs que ve a fer la xerrada serà també present al Collet. Hem citat a la gent a les 9 del matí a l'aparcament del Collet a Sant Antoni. Pujarem a dalt a la Vila Romana i allà in situ l'arqueòleg Marc Bolfas ens espera juntament amb el terrisser de Fonteta, en Josep Matés, i ens explicaran coses relacionables doncs, això, amb les troballes a la Vila Romana i precisament amb temes del món de la ceràmica.
Doncs bé, tot un cap de setmana farcit d'activitats.
Sí, sí, sí. Vull dir que qui s'animi té possibilitat de venir a tastar vi, de venir a escoltar la xerrada o de venir a caminar. Seran uns 5 quilòmetres el diumenge al voltant de Sant Antoni, anem fins a Sant Daniel, i passarem pel Pla, i bé, us explicarem coses, llegendes, anirem a visitar patrimoni, elements arqueològics com el Puig les Forques, l'ermita de Sant Daniel, la Font del Mar Ribot, vull dir que tindreu oportunitat de conèixer coses amb una excursió guiada que cada any preparem.
També deies, no parlaves d'aquestes varietats úniques, és a dir, a Calonge hi ha aquesta sort, no?, de tenir aquestes varietats sí, tan poc freqüents?
Sí, sí, és un fet així molt destacable que realment ens fa molt diferents de la resta de zones vitivinícoles, doncs perquè s'ha donat el cas doncs, que els pagesos a l'època doncs, van anar compartint totes aquestes i conservant totes aquestes varietats que hi havia ja fa molts anys, inclús quan va arribar la filoxera van tenir l'oportunitat de poder empaltar unes varietats que eren resistents, doncs aquestes que van trobar allà a les Gavarres i que van observar doncs, que sobrevivien a la filoxera, i amb aquests peus doncs, van poder conservar les varietats ja prefiloxèriques, no?, de les que ja tenien, i això ha fet que al llarg dels anys doncs, a totes les vinyes de Calonge, en un lloc o altre, s'hagin anat conservant unes varietats que no s'havien arrencat mai i que ha fet que ara doncs, moltes d'aquestes siguin úniques en el món. Vull dir, perquè si s'ha estudiat amb aquests estudis, ja dic, importants que havia fet la Universitat de la Rioja primer i després la Universitat Rovira i Virgili. I ara, doncs, el que es tracta a través de la Fundació és, bueno, donar a conèixer tot això, però sobretot un treball conjunt amb l'Ajuntament de poder, a la llarga, poder conservar totes aquestes varietats en el nostre territori que persisteixin, bueno, que pervisquin per sempre, conservar-les.
Perquè això ho organitzeu des de la Fundació Remensa 21. Quina activitat feu?
Sí. Bueno, cada any doncs, fem sempre alguna cosa que tingui a veure doncs, això, amb el patrimoni agrícola i calungí, amb la manera aquesta de fer, amb la tradició pagesa que hi ha hagut sempre a Calonge, amb el paisatge, amb la, bueno, sobretot en aquest cas a la vida pagès, però també amb la fruita, amb les hortalisses, i promocionant una miqueta doncs, tots aquests masos doncs, que encara dediquen la seva feina i la seva activitat a, tot, a potenciar aquests productes i que això persisteixi molts anys i que la pagesia s'hi pugui guanyar la vida i, a més, donar importància a aquest fet de que aquest vi que tenim doncs, també és diferent de la resta no?, que tenim en el territori, no? Un vi, com en dèiem, no? Poder un vi d'abans, aquests que ara doncs, no segueix aquest mètode industrial i que d'alguna forma doncs, hi ha molta gent que aprecia, hi ha molta gent que torna a recuperar doncs, l'estima doncs, per aquell vi que es pensava que ja s'havia perdut, no? I que encara que doncs, el pot gaudir, el pot comprar a les cases de pagès i el pot venir a tastar.
Doncs bé, si algú vol estar interessat doncs, en conèixer totes aquestes activitats, si algú les vol recuperar, on les pot trobar?
Mira, això tenim un blog que si poseu Fundació Remensa 21 Calonge, doncs ja us sortirà, i aquí sempre hi posem les activitats, que sempre, doncs, el més important és que el cap de setmana el vi de pagès, que sempre es fa després de la festa del 19 i la festa de Sant Martí de Calonge, per això és aquest cap de setmana que avui comença, i sempre ens trobareu, i al llarg de l'any, alguna vegada doncs, anem fent alguna activitat més, alguna conferència, alguna trobada, doncs, sempre en relació amb això, amb el patrimoni, amb el vi de pagès, amb qualsevol cosa doncs, que pugui tenir un lligam amb la pagesia calongina, doncs allà hi som, i sempre contactem, ho anunciem, doncs, perquè la gent que ens segueix ens pugui venir.
Doncs bé, David Gràcia, membre de l'organització del cap de setmana del vi de pagès de Calonge, que vagi molt bé aquests dies i a reveure.
Molt bé, us hi esperem a tots. Gràcies.
I després, doncs, de parlar de les activitats que tindrem aquest cap de setmana al municipi de Calonge i Sant Antoni, hem d'anar a ampliar els titulars més destacats del dia d'avui. I és que, precisament, una trentena d'empresaris han assistit aquest dijous a una jornada informativa sobre el sistema Verifacto. Ho han fet a l'Ajuntament Vell de la Bisbal d'Empordà. El sistema serà obligatori per totes les empreses a partir del gener i comportarà nous requisits tècnics i legals en la facturació digital. Carles Salom.
La Verifacto, prepara't per les noves lleis de facturació, ha estat organitzada per l'Oficina Accelera PIME de la Cambra de Comerç de Palamós amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. L'activitat s'ha dut a terme en el marc del kit digital i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat amb fons europeus Next Generation. Durant la jornada s'han explicat els procediments de digitalització i la traçabilitat de les operacions amb l'objectiu de preparar empreses i autònoms per a l'adaptació al nou servei. Aquesta acció formativa forma part del conveni entre l'Ajuntament i les Cambres de Comerç de Girona i Palamós amb l'objectiu de millorar la competitivitat de transformació digital i la gestió empresarial al territori. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, ha destacat la importància d'aquestes iniciatives. Segons Aparicio, és essencial que les empreses estiguin preparades per adaptar-se als nous requisits legals i tecnològics i ha afegit que aquestes formacions anticipen els canvis i consoliden un teixit empresarial més modern i competitiu.
Castell, Platja d'Aro i S'Agaró donen aquest dissabte, demà, el tret de sortida de la campanya de Nadal amb l'encesa de llums i un ampli programa d'activitats per tots els públics. L'acte tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament entre les 6 i 2 quarts de 8 del vespre.
La celebració inclourà l'actuació del grup líric Le Quinta Voce amb membres del cor del Gran Teatre del Liceu i un espectacle a càrrec de l'humorista Pep Plaza que activarà la luminària nadalenca. També s'hi podrà adquirir un calendari d'advent solidari a favor de l'Hospital Sant Joan de Déu. El municipi es transformarà en un espai de llum i activitats familiars amb propostes com la pista de gel a la plaça dels Estanys, la gimcana de la Xalarina i en Xalarí, el parc infantil de Nadal i el pessebre vivent de Castell d'Aro, les campanades del Cap d'Any i les tradicionals cavalcades de Reis d'Orient amb espais adaptats per infants amb sensibilitats especials. La campanya comercial arriba amb dues propostes destacades: el gran sorteig de Nadal amb un lingot d'or com a premi principal i el gran calendari d'advent que permet guanyar xecs regal de 50 euros amb les mateixes butlletes. En total hi participen més de 100 establiments locals. L'espai públic s'engalarà amb decoració nadalenca de baix consum. El túnel de llum del carrer Miramar serà un dels elements més espectaculars, amb 60 metres de llarg, 900 punts de llum per línia i espectacles de llum i música cada dia. També destaca l'arbre d'avets al giratori de l'Ajuntament, fet amb arbres naturals amb cultiu sostenible i compostatge posterior. La campanya d'aquest any, sota el lema "Aquest Nadal, el millor regal és Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró", busca combinar comerç, cultura, oci i solidaritat en un entorn de proximitat i qualitat.
I l'ha ampliat les zones inundables a l'Empordà davant l'augment de pluges extremes. Municipis com Figueres, la Bisbal d'Empordà o Torroella de Montgrí entren en àrees vulnerables per la crescuda de rius com la Muga, el Ter o el Daró, en un context d'augment de les pluges extremes. Joan.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha redibuixat el mapa de zones amb risc d'inundació i ha ampliat en més de 172 quilòmetres els trams fluvials considerats d'alt perill a Catalunya. Aquesta revisió basada en nous criteris tècnics i dades recents afecta especialment les conques del Ter, Daró i Muga, que travessen les comarques de l'Alt i Baix Empordà. A l'Alt Empordà, el tram mitjà i baix de la Muga i els seus afluents formen una zona contínua d'uns 70 quilòmetres que s'identifica ara amb risc significatiu d'avingudes. Municipis com Figueres, Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, el Far d'Empordà o Peralada queden parcialment afectats per aquesta nova delimitació. Al Baix Empordà, la Riera del Daró i el tram final del riu Ter també s'inclouen com a trams d'alta vulnerabilitat. La zona entre la Bisbal d'Empordà i Torroella de Montgrí, passant per municipis com Gualta, Ullà, Serra de Daró o Fontanilles, es veu especialment afectada per l'expansió de la cartografia de risc. Aquesta actualització respon a una realitat climàtica que ha canviat. L'augment sostingut de la temperatura del mar Mediterrani està generant precipitacions més intenses i concentrades en el temps. Segons l'ACA, en el període 2018-2023 s'han produït gairebé la meitat dels episodis d'inundacions greus dels darrers 20 anys.
I el govern espanyol ha ordenat el confinament a les granges que crien aus de corral a l'aire lliure per la grip aviària. El ministeri precisa que, en el cas que no es pugui confinar l'aviram, es donarà el vistiplau a seguir l'aire lliure amb malles d'acer tipus a les d'ocells per evitar l'entrada d'altres espècies o amb qualsevol altre dispositiu que n'impedeixi l'accés. Joan Coll.
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha ordenat el confinament a les granges que crien aus de corral a l'aire lliure a partir d'aquest dijous per la grip aviària. La decisió és una mesura preventiva de reforç davant l'augment del risc d'expansió d'aquesta malaltia viral en l'última setmana i ha destacat que és altament infecciosa. El mandat ministerial suposa estendre el confinament a les explotacions agrícoles i a les d'autoconsum o les que produeixen carn o ous per a la distribució directa al consumidor. Des del juliol s'han detectat a l'estat espanyol 14 focus, la meitat dels quals a Castella i Lleó, a més de 53 aus silvestres i 5 captives. El Departament d'Agricultura precisa en un comunicat que a Catalunya aquesta mesura era vigent fins ara en determinades zones que coincidien principalment amb llocs comuns d'aus de pas migratòries, com el Delta de l'Ebre, els Aiguamolls de l'Empordà i a les zones humides de Lleida i Tarragona. Fins ara afectava 223 municipis, però a partir d'aquest dijous la mesura es fa extensiva a la totalitat dels municipis de Catalunya. L'ordre publicada també prohibeix la cria d'ànecs i oques, així com altres espècies de viram, entre altres temes.
I de fet, la Fira de Sant Andreu de Torroella també aquest any s'ha hagut de reinventar per l'absència d'animals, en aquest cas també per motius sanitaris, però per la dermatosi nodular contagiosa. En una entrevista en aquest programa, la regidora de Turisme de Torroella reconeix que els han sabut molt de greu no tenir animals, però que en cap moment es van plantejar suspendre la fira.
La Generalitat ha prohibit temporalment les fires amb animals arran de diversos brots de dermatosi nodular contagiosa detectats a les comarques gironines, fet que ha obligat a repensar part de la programació. Són declaracions de Dunia Oliveres al Supermatí.
Ens van enganxar així una mica desprevinguts amb la fira ja mig organitzada, perquè és una fira molt tradicional, amb activitats molt, molt recurrents, i el fet doncs, de que no poguéssim tenir animals de granja de cap tipus, perquè inicialment no ens pensàvem que potser només seria amb el que, és el que feia referència a les granges de vaques, doncs ens ha fet trontollar una mica tot i adaptar la fira doncs, en aquesta situació.
Els canvis afecten sobretot la zona del pavelló firal, habitualment dedicada als animals. Han buscat activitats alternatives com exposicions de carros, espectacles infantils, un espai de rocòdrom i tirolines, i també una exhibició de cossos de seguretat. La fira manté les activitats habituals als principals espais del municipi. A més, hi haurà paradetes, activitats familiars, teatre, cinema i concerts. També destaca l'emissió d'un documental sobre gossos de tura en substitució del concurs habitual.
És l'adaptació a un format sense animals, que esperem que l'any que ve, evidentment, tornem a aquesta normalitat pel que fa a exposició. I és això, venir i gaudir d'aquestes activitats que poden... De fet, són activitats, hi ha teatre, hi ha cinema, hi ha concerts, hi ha un munt d'activitats que poden agradar des dels més petits fins als més grans. Vull dir, amb la Fira de Sant Andreu el que es busca és que hi hagi activitats, que hi hagi moments per tota la família.
Tot pensat està pensat amb l'objectiu de preservar l'esperit agrícola i ramader de la fira, nascuda fa més de 6 segles.
L'equip d'atenció primària de Sant Feliu de Guíxols és reconegut per la seva innovació i ho han estat reconeguts a les jornades de l'Institut Català de la Salut. El reconeixement destaca la capacitat dels professionals per desenvolupar projectes que milloren l'atenció a la ciutadania.
L'equip guixolenc ha destacat per la seva capacitat de respondre a les necessitats reals de la ciutadania mitjançant iniciatives innovadores i s'ha situat entre els 3 millors, juntament amb els equips de Figueres i Anglès. El premi inclou una dotació econòmica per seguir impulsant projectes de millora interna i accions comunitàries. Els equips d'atenció primària han presentat un total de 91 projectes que han estat valorats per la seva originalitat, impacte assistencial, sostenibilitat i capacitat de ser replicats en altres àrees. L'equip d'atenció primària de Figueres ha rebut la puntuació més alta per propostes com el programa d'intervenció a la fragilitat en persones grans i la millora de l'atenció telefònica, seguit de l'equip d'anglès. Durant la tercera sessió de novembre, el projecte millor valorat va ser Benvingut a Bord, un pla d'acollida per a professionals de l'atenció urgent a Girona. Així, tot l'equip de Sant Feliu de Guíxols ha aconseguit posicionar-se com un dels més ben valorats de tot el territori gironí.
I la Fundació Hospital Sant Carles de Begur reparteix 24.000 euros a 4 entitats socials i de salut. Els fons provenen d'immobles gestionats per la Fundació i es reinverteixen en projectes locals de Begur i Esclanyà.
Cada entitat ha rebut un donatiu de 6.000 euros. Les beneficiàries han estat AVI Girona, amb les teves mans, la Fundació Vimar i el Centre Tramuntana. Aquesta última va poder assistir a l'acte, que va comptar amb representants de la resta d'entitats i membres també de la Fundació. Segons l'alcaldessa i presidenta de l'entitat, Maite Selva, a través d'aquests donatius la Fundació manté viva la seva vocació d'ajuda i suport a projectes que contribueixen al benestar col·lectiu. Amb aquesta acció, la Fundació vol reconèixer la tasca compromesa d'aquestes entitats en la millora de la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat i continuar així reforçant el compromís social amb el territori.
Ja estem sentint els Amics de les Arts amb Jean-Luc perquè precisament actuaran al Festival Ítaca a la platja del Portbó de Calella de Palafrugell. Ho faran el 5 de juliol a l'escenari de la Cantada Havaneres i servirà de punt final a una nova edició del festival. Ho ha explicat el director del festival, Fran Arrau.
14a edició, diguéssim, dels concerts d'Ítaca aquí a Calella de Palafrugell i serà amb els 20 anys, celebrant els 20 anys dels Amics de les Arts. El grup està presentant una gira molt especial en el que fan aquest aniversari, aquesta efemèride important per ells. Nosaltres els hem acompanyat durant els diferents anys del festival amb diferents edicions i en diferents escenaris i volíem celebrar amb un espai tan brutal com aquí a Calella, no?, per celebrar aquests 20 anys de carrera.
Les entrades dels Amics de les Arts ja són a la venda a través de la plataforma del festival. I anem a parlar d'esports. I comencem la prèvia esportiva del cap de setmana amb els partits que es disputaran a Palamós i Torroella a la novena jornada de la Primera Catalana. La setmana passada el Torroella es va endur el derbi comarcal contra el Palamós per 2-1. Aquest diumenge els torroellencs visiten el Camp del Bosc de Tosca, mentre que els palamosins rebran el Banyoles a casa.
El resultat del derbi ha fet pujar el Torroella fins a la setena plaça amb 13 punts i el seu rival d'aquesta setmana, el Bosc de Tosca, és cinquè amb 14. El Palamós, malgrat aquesta derrota davant del Torroella, es manté a dalt com a tercer classificat. També el va afavorir que el líder, l'Argentona, perdés inesperadament contra el Tossa. D'aquesta manera, els blau i grocs no s'allunyen de la primera plaça i continuen a 5 punts dels argentonins.
I Sergi Villena, la segona catalana, també es disputa la novena jornada. Com a locals, el Calonge rebrà el Farners i l'Atlètic Bisbalenca a la Vidrarenca. I pel que fa a les sortides, el Begú visitarà el Roses i el Palafrugell a la Mer.
El Begú continua una setmana més liderant la classificació gràcies al triomf per 2-1 davant del Sant Gregori la setmana passada. En aquesta jornada, els begurencs, que ja sumen 18 punts, visitaran el camp d'un Roses que és 11è amb 10 punts. I el Calonge també va guanyar, en aquest cas, el camp del Vilablareix i s'ha situat segon amb 16 punts just darrere del Begú. Aquesta setmana, els calongins rebran a casa un Farners que és 5è amb 14 punts. Per la seva banda, l'Atlètic Bisbalenc rep al seu camp la Vidrarenca. Els de la Bisbal van empatar en la jornada passada al camp del Farners, ja sumen 6 punts, però malgrat la millora dels últims partits, encara no abandonen les places de descens. I el Palafrugell, que havia aconseguit els seus primers 3 punts fa 2 setmanes, va tornar a perdre i continua com a cuer. La derrota al camp de l'Arbúcies deixa els palafrugellencs com a últims empatats a 3 punts amb la Mer, que serà precisament el seu rival d'aquesta setmana.
I el Bisbal Bàsquet afronta una nova jornada després de pujar posicions a la classificació amb l'última victòria.
Un cop més, l'alè del Pavelló Vell va ser fonamental per aconseguir una treballada victòria per 88-82. Ara el Bisbal Bàsquet pot treure el cap de la zona baixa de la taula. Amb 2 triomfs i 4 derrotes, l'equip ja és 11è. Aquesta setmana visitaran la pista del Castelló, una plaça complicada ja que els castellonencs són quarts, però amb la injecció de moral que suposa el gran triomf davant del Getafe.
I en hoquei patins, aquest cap de setmana el Club Hoquei Palafrugell visita l'Espanyol a la cinquena jornada de l'Hoquei Lliga Plata Sud. El conjunt blanc i negre continua com a líder en solitari amb 4 victòries en 4 partits. I aquesta setmana toca visitar la pista de l'Espanyol, que és el quart classificat.
Els palafrugellencs van derrotar l'Alcorcón per 3-2 la setmana passada i d'aquesta manera van refermar el seu lideratge. 12 punts i primers de la classificació a 2 punts del segon, que és l'Igualada. Aquesta setmana, el conjunt blanquinegre tindrà un test exigent davant de l'Espanyol.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, aquest cap de setmana hi ha aturada la Lliga de Futbol dels partits, en aquest cas per les seleccions. I en bàsquet, la Lliga Femenina també s'atura per compromisos internacionals de la FIBA. L'equip que sí que juga és el Bàsquet Girona. Aquest cap de setmana es disputa la setena jornada de la Lliga ACB, en què els gironins rebran el Granada. Després de l'importantíssim triomf contra el Barça de la setmana passada, el Bàsquet Girona vol aprofitar la visita del CUE per aconseguir una nova victòria.
El triomf dels gironins davant del Barça en el derbi de la setmana passada per 96-78 va provocar la destitució del tècnic Joan Penyarroia a les files blaugranes. Ara, tant Girona com Barça es troben amb dos partits guanyats i quatre de perduts. El Bàsquet Girona espera que una victòria tan contundent com la que va aconseguir li serveixi d'impuls per canviar la dinàmica.
És divendres, som a la recta final del supermatí i, per tant, és moment de parlar de nutrició amb l'Anna Pujol. Molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, Ferran.
Tenim, doncs, ganes d'això, de saber com... Sempre tenim ganes de conèixer més consells de nutrició, però avui ens has de donar recomanacions de com preparar una carmanyola, que sembla una cosa fàcil, però potser té les seves qüestions, no?
Sí, això mateix. Avui el que us porto és una cosa molt pràctica perquè pugueu aplicar al vostre dia a dia, i més si us trobeu en aquest cas, i també aclarir una mica, perquè a vegades penses, bueno, sí, vaig a fer la carmanyola, qualsevol cosa va bé. Doncs pues no, no qualsevol cosa funciona. I avui us explico el per què.
És a dir, allò d'agafar el menjar que ha sobrat del dia abans...
Això podria estar bé, però sempre i quan tinguis en compte certes coses. Ja te n'hauràs donat compte que hi ha aliments que d'un dia per un altre no queden igual de bé.
Sí, sí,
llavors,
això sí.
No tot serveix, diguem-ho així.
A més, la carmanyola també sol requerir, no? És a dir, normalment ho escalfem amb un microones, que
exacte.
També doncs, no ho acaba de solucionar gaire.
Exacte. Sí que és una cosa molt pràctica perquè cada vegada més gent s'hi troba en aquesta situació, no? De que per feina o per estudis haig de menjar fora de casa i potser no puc anar de restaurant cada dia o potser no tinc temps de sortir a menjar fora i haig de menjar a l'oficina o al despatx. Llavors m'obligo a emportar-me el menjar de casa. Això no.
Perquè ara que deies això d'anar a menjar de restaurant, suposo que anar a menjar de restaurant deu també doncs, suposar més calories, no?
Ui, sí, això també és un altre tema. Que mira, ens donarà per una altra secció.
Una altra secció, en parlem d'això.
Però anar a menjar cada dia fora en restaurant, si no ho portes ben planificat, et pot sortir molt car en els dos sentits, diguem-ho bé. Sí, sí.
Però bé, avui ens centrem en les carmanyoles.
Sí, sí, perquè al final és una alternativa fàcil, còmoda, barata, que si cada dia has de menjar fora de casa, doncs potser t'ho has de plantejar, no? O inclús, a vegades hi ha gent que plega de treballar a les 3, 4, 4, i acabarien, si haguessin de dinar a casa, acabarien dinant potser a les 5, no? Llavors, emportar-se el menjar els hi pot facilitar els horaris. Això també és una altra història.
Què hem de tenir en compte a l'hora de preparar la carmanyola?
Hi ha un tema que hem de tenir en compte, que a vegades n'hi pensem, que és el tema de la seguretat alimentària. Seguretat alimentària què vol dir? Que hi ha aliments que, si els cuines i no te'ls menges immediatament, pot ser que es facin malbé o que vagin creixent microorganismes, bacteris, i aquell menjar es deteriori. I això hi ha maneres que hem de pensar-ho a l'hora de preparar el menjar per emportar. Coses a tenir en compte, que no es perdi la cadena del fred. Què vol dir això? Quan tu cuines un menjar, si no el refrigeres bé, pot ser que els bacteris es puguin anar vagin creixent i aquell menjar es faci malbé, no? Llavors, què hem de fer? Preparar el menjar el dia anterior, vale? Però amb temps suficient de que es pugui acabar de refredar del tot a la nevera. Sí? I després transportar-lo amb una bossa isotèrmica o una... Hi ha aquelles motxiletes per portar les carmanyoles que aguanten molt bé la temperatura, això seria ideal, i després guardar-lo a la nevera. Què és el que no puc fer? És cuinar el menjar, deixar-ho mig calent, ficar-ho a la carmanyola, deixar-ho fora de la nevera tot el dia fins a l'hora de dinar, perquè hi ha el risc de que amb la calor mateixa aquell menjar es faci malbé i hi hagi riscos d'intoxicacions.
És a dir, en poques hores ja hi ha un risc, i pot ser-hi.
Sí, també depèn una mica, a veure, de cada cas. No és el mateix a ple agost que ara al novembre, no? Que no, la temperatura exterior no és tan extrema. Llavors sí que hi ha aliments que tenen més riscos que d'altres, ara ho veurem, eh? No, no tots té el mateix problema.
Sí? Suposo que això en els 40 tenim en compte també a l'hora de pensar els plats que ens hem d'endur.
Correcte, exacte. On hi ha més alarma, o ja es coneix més, amb el tema dels ous, que és on potser la gent hi té més consciència, no? Els ous, s'han vist molts de casos de problemes d'intoxicació perquè els ous estaven en mal estat, no? O cremes, nates, aquestes coses. Doncs els ous seria, per exemple, un aliment que ha d'estar molt ben cuit si te l'has de menjar el dia següent o emportar fora.
És a dir, per exemple, millor un ou dur que un ou ferrat, per exemple? I deixant de banda ja que un ou ferrat fred, no sé si és gaire bo, eh?
Vale, sí, correcte. L'ou ha d'estar molt ben quallat. Per tant, 100% serà millor un ou dur abans que una truiteta crua.
Passa el mateix amb tema de carn, amb tema de peix?
Correcte, sí. La carn i el peix, clar, al final, la carn i el peix són animals morts. Llavors és normal que si no el cuines bé, si la temperatura no ha arribat almenys als 75 graus, els bacteris propis d'aquell animal segueixin fent la seva. I llavors tu t'ho menges, no? Llavors és un risc de salut alimentària molt alt. Llavors la carn i el peix sempre ha d'estar molt ben cuit, i més si te l'has emportat de Carmanyola.
O sigui, que ja és un consell no només per emportar-se la Carmanyola, sinó per seguir a casa.
Correctíssim. Sí, sí, a casa també és un dels llocs on hi ha més riscos de contaminació, més que als restaurants.
Què més? Sí. No és gaire recomanat.
Mira, el tipus de carmanyola importa, i molt. ¿Vale? Les carmanyoles de plàstic, si en teniu a casa, ja les podeu jubilar. Són les pitjors.
Sí?
Perquè el plàstic sí que va ser més porós. No sé si t'ha passat mai a tu, Ferran, segur que sí, que t'emportes el típic tàper de macarrons amb tomàquet, i aquell tàper queda de color vermell per sempre.
Sí que no marxa, eh? Ja pots posar-lo al rentaplats o a mà.
Correcte. Llavors, és per això mateix, perquè el plàstic és més porós, i allà s'hi concentren, s'hi queden coses per sempre més. Costa més de netejar, també. I a part, que el plàstic, si l'escalfes al microones, pot ser que hi hagi microplàstics que amb la calor mateixa passin al menjar. Llavors, fora. El millor, tàper de vidre, 100%.
El que passa és que van bé els de plàstic perquè no pesen tant.
Sí, si cau a terra no es trenca. Sí, però llavors has de portar una bona motxileta, bueno, una cosa que sigui fàcil de transportar. Però els tàpers de vidre sempre seran millor.
Doncs bé, tàpers de vidre, això ens ho apuntem. Hem repassat alguns aliments que són millor no emportar-nos-els. Hi ha algun més per destacar?
No, bueno, sí, les amanides, que això també és un tema, no? A vegades la gent s'emporta amanides perquè és fred i és pràctic de preparar i això. Sobretot, el que és l'amanit, l'oli, el vinagre, la salsa en si, fer-ho a part. Sí? Si tu t'has emportat l'amanida per l'endemà i l'amaneixes, l'enciam no quedarà gaire bo, i pot ser que de la mateixa humitat, de la mateixa salsa o així, fermenti una mica. Llavors, a més, des que de gust quedarà potxo, no serà gaire agradable. Llavors, la vinagreta o l'amanit mateix que te vulguis posar, a part, sempre. I al moment de servir-te el plat, t'amaneixes i fantàstic.
I tema, per exemple, postres, també, doncs, pot haver-hi algun aspecte a tenir en compte?
Sí, a veure, postres, jo sempre recomano la fruita, aniria molt bé, o el iogurt. Totes les coses que incloguin nates o cremes, no són gaire recomanables. Per el mateix que dèiem de la temperatura, eh? Perquè es perd la cadena del fred i allà és més susceptible de que puguin haver-hi contaminacions amb bacteris i això. Per tant, no cal.
Em deies un iogurt, però clar, el iogurt també a la nevera.
Sí, suposo. El iogurt sí que pot aguantar unes hores, però a més també el iogurt sol sec, bueno, ja està pasteuritzat, ja està ben conservat, diguéssim, però sempre intentar que no es perdi gaire la cadena del fred. Llavors, clar, depèn de cada cos o de cada persona. Hi ha gent que sí que té neveres a la feina i no hi ha problema, però hi ha gent que no. Llavors, si no hi ha neveres i no pots garantir la cadena del fred, no te la juguis. Te fas el iogurt al vespre i tan content.
Per tant, quins són els aliments més segurs, més recomanats per portar dins d'una carmanyola?
Els més segurs, i que no t'enganyaran mai i no fallen, són els llegums. Els trobo excel·lents. Jo, quan preparo planificacions per la gent, les llegums les incloc fàcil 4 cops a la setmana, perquè penso que són molt beneficioses. I per emportar amb carmanyola són les millors. Llenties, cigrons, fesols, pèsols, el que t'agradi. No enganya. Les llegums són els millors. Després serien els cereals, el que és l'arròs, la pasta, la quinoa, també són molt fàcils de que t'aguantin bé, de que t'aquiri el plat bo, vull dir, de gust no canvia, i ideal per emportar-te. Després el que és la verdura cuita sempre anirà millor, vull dir, no hi ha cap problema, la verdura cuita t'aguantarà perfectament 3-4 dies, vull dir que si t'has de fer preparacions tipus wet cooking o això, la verdura cuita aguanta molt bé. I com dèiem, els ous han de ser molt ben cuits. L'ou dur és una bona opció, però no el deixis a mig fer, diguéssim.
El que passa que a vegades els ous durs, després si els poses al microones, poden acabar malament.
Sí, és veritat. Sí, però per exemple, si te fas una amanida de cigrons amb ou dur, doncs ja no ho has d'escalfar i te pot servir. O ficar-te els ous a part, amb un tàper petitet, i ja tens el problema arreglat.
Veus, hi ha solució per tot.
Sí, mira, ara us dono 5 idees de plats de Carmanyola, per si, mira, algú la setmana que ve no sap què fer, doncs que agafi paper i boli, i aquí li dono 5 idees rapidíssimes i fàcils.
Una per cada dia.
Una per cada dia, exacte. La primera, que he trobat molt senzilla, que pot ser qualsevol època de l'any, la típica amanida de cigrons. Amanida, què pots ficar-hi? Sí, amb tomàquet, pastanaga, ceba, pebrot, el que t'agradi tu, oliva, si vols, també. Una mica de cigrons cuits. I després, a part, te fas l'amanit, no? L'oli, la sal, el que tu fiquis, i una llauna de tonyina. Si te l'has d'emportar, te l'emportes i te la prepares al moment de menjar el plat.
És el que et volia preguntar, és millor, o sigui, emportar-nos la llauna i posar-la al moment.
Correctíssim, sempre, sempre. Sí, a més, la llauna tonyina és molt fàcil d'emportar i no fas gaire merder, diguéssim, no veig un problema. Però no la fiquis tot junt i t'ho emportis, perquè a l'hora de dinar aquell plat ja no serà el que era.
Clar.
Sí. Un altre clàssic que també funciona sempre, i a més ara a l'hivern entra genial, unes llenties estofades amb verdures i arròs, un plat calentet, que també no enganya, perquè la llentia ja està cuita, l'arròs acompanya superbé i les verdures ja estan guisades. Així que no et farà mai mal, això.
D'acord.
Un altre plat és, bueno, la verdura bullida, també aguanta molt bé, hi pots ficar una patata. Tant si fas bròquil i patata, o col i patata, o una menestra de verdures, una ensaladilla, pots posar-hi pèsols, pots ficar pastanaga, tot això bullit, fantàstic, aguanta superbé. I després, si volguessis ficar-hi carn, perquè diguis, mira, tu ja he menjat llegum 2 dies i vull menjar carn. Les opcions que van molt bé són les hamburgueses, perquè tant de gust aguanten bé i si la deixes ben cuita no hi ha problema. Què és el que no m'emportaria? Doncs un filet o un bistec, això queda molt sec.
O sigui que en aquest cas no seria tant per risc de contaminació, sinó pel gust.
Sí, perquè queda molt sec, llavors no és gaire agradable. Però bueno, si tu dius, no, això no em molesta, va, tu mateix. El mateix passa amb el peix. Te pots emportar un peix al forn? Sí. Sí, home, però el dia següent rescalfat, bueno...
No és el mateix.
No és el mateix. Després, un parell més que ens queden. Mira, una crema de verdures, que això també és fàcil i pràctic. Ara per l'hivern, doncs pot ser una alternativa bona. Fos l'estiu, potser t'hagués dit una amanida, Però ara a l'hivern he pensat, potser una crema entra millor. I després, de segon, uns espaguetis amb carn picada, uns macarrons de la bolognesa... una mica tal. Com dèiem, la carn picada aguanta molt millor. Llavors, la pots barrejar amb la pasta o amb l'arròs i cap problema. I, per últim, un saltejat de verdures, que aquí cadascú que inventi la verdura que li sembli, ja sigui saltejat de ceba, pebrot, carbassó, pastanaga, albergínia... I després li ficaríem o bé arròs o fideus d'arròs, que tots dos hi queden molt bé, i aquí podríem acompanyar-ho amb un parell d'ous durs. O ous remenats ben cuits. També ja tindries la font de proteïnes.
O sigui, ja tenim tota la planificació de la setmana que ve.
De la setmana. Fixeu-vos-hi, que tenim en compte sempre hi ha una base de verdura. A cada plat us he donat verdura. Ha d'haver-hi una font de carbohidrat, ja sigui amb la llegum, amb la patata, amb l'arròs o amb la pasta. I una font de proteïna, que aquí el que hem vist era pues, la tonyina, les llenties, l'hamburguesa... els ous, la carn picada. Sempre hi ha aquests 3 components, obligatori.
Doncs bé, ens ho hem apuntat i qui no ho hagi sentit que ho vagi a recuperar després com a podcast i que pugui doncs, preparar-se al menú de la setmana que ve.
Tu, Ferran, fas carmanyola o dines a casa?
Jo dino a casa.
Ah, bueno, mira, ho tens.
Sí, però sí que és veritat que a vegades dino a unes hores ja que potser és més hora de berenar que de dinar, eh?
Ai, pobra. Doncs mira, si algun dia vols provar la carmanyola, ja ho saps.
Exacte. No, no, és això, eh? Que sempre es fa tard. En tot cas, Anna, hem fet aquest repàs. Hi ha alguna coseta més que em volguessis afegir?
No, és a dir, que és molt normal que cada cop hi hagi més gent que s'emporti la carmanyola, no. Pot ser un bon recurs, una bona pauta o que te faciliti la vida. I una altra cosa que va molt bé, si tu el dia anterior has de cuinar el sopar, el mateix cuinar el sopar, aprofita. I cuines el tàper. Fes-ho fàcil.
Clar. Sí, sí, la qüestió és planificar-se.
Sí, això també és veritat.
Doncs bé, Anna Pujol, bon cap de setmana i fins a la setmana que ve.
Igualment, que vagi tot molt bé.
I amb la carmanyola preparada marxem de cap de setmana. Que vagi molt bé. Ens retrobem dilluns a les 8. A reveure.